aquesta informació del Confidencial, que una persona de confiança absoluta de Quim Torra, com és Damià Calvet, assumís la vicepresidència, amb la qual es produiria un fet, que és que el moment en què, hipotèticament, hi hagués la inhabilitació del president, qui el substituiria seria una persona de la seva mateixa corda política.
O algú altre que no pugui ser Damià Calvet, potser hi ha algú altre.
O potser algú més,
potser
sí.
Algú altre, potser algú altre. Però ho sabrem. En tot cas, sí que també hem sabut que, a bona prova de la precipitació, hem rebut un mail a les 9:38 minuts en què s'anuncia que es posposa la Comissió d'Economia i Hisenda, que havia estat convocada per les 12:30. Per tant, és que ni al Parlament...
M'arriben noves brames, de generalment ben informades, que sembla que el que es publica al Confidencial podria tenir...
Sí. És que jo crec que la línia del que diu el Marcos Lamelas va per aquí. És a dir, la idea seria una remodelació de govern amb què... Pere Aragonès quedés fora i que pogués algun altre poder haver algun nom impotent aquí al darrere. I m'apunten ja per diverses vies algun altre nom que... És que, esclar, aquestes coses del temps passa el que passa, que és que... O ho fas o enganxes...
Jo crec que s'ha de fer, això. S'ha de remodelar aquest govern. La sessió parlamentària de dilluns va ser absolutament lamentable. Jo, com a diputada de l'anterior legislatura, que ha patit els efectes de la repressió, trobo inadmissible que s'hagi arribat a aquest trencament tan evident entre les dues forces que estan a govern. I crec que bona culpa d'això és justament la manera de fer política que tenen alguns polítics, que és una cosa que explico al llibre, no? A la 11a legislatura vam ser capaços de, malgrat tot, teixir complicitats, i moltes d'aquestes complicitats femenines. O sigui, jo a vegades tinc la sensació de que allò és un corral, un galliner, i que hi ha molts galls. I a vegades aquestes excés de testosterona que tenen els dos partits que estan a govern, doncs porta justament a això, no? A ser incapaços de... La teoria del replà, de la que parlava el Jordi Turull ahir, no? Sí. Estem en un replà, tu has de baixar una mica, tu has de pujar una mica, i des de la complicitat, el diàleg i, sobretot, la lleialtat a la teva organització, però també a aquella gent que està a la teva pròpia trinxera, per molt que ideològicament un siguem d'esquerres o de dretes, això és importantíssim. I nosaltres a l'onzena legislatura, i ho explico al llibre, això ho vam fer amb la Carme Forcadell, amb la Marta Rovira, i fins i tot amb en Jordi Turull, que és una persona que és justament capaç de crear ponts. Això no passa ara.
Aviam, mira, si parlem de tot allò... Si vols parlem, incorpora't a la tertúlia, perquè ja ho ets, i a més aquí, i comparta't a la tertúlia, i a més fem... I després continuem parlant del llibre, parlarem de l'assetjament que vas patir durant molt de temps per part d'algú del partit de la pròpia CUP. Molt de temps, vol dir un any i mig.
Sí, més o menys.
Més o menys, aproximadament un any i mig. Déu-n'hi-do. I parlarem també del tema polític que parles, no? I també de la CUP. I també vull preguntar una cosa, on es va equivocar aquí? També apuntes també on es va equivocar la CUP durant aquest tema, o no s'ha equivocat la CUP. Però abans, parlant d'aquest tema, vull sentir l'Anna Gómez, que fa estona que no la sento des de Lleida. Anna!
No, estava escoltant a la Mireia, que és una persona de les que trobo més íntegres de la 11a legislatura, i amb un tarannà del que precisament em queixava fa una estona, que manca en aquests moments al Parlament de Catalunya i sobretot al govern. Estic completament d'acord amb ella que la imatge de l'altre dia, doncs, mig govern no aplaudint al president, és un tema de manca de lleialtat absoluta, i que per tant el millor que pot passar avui és una convocatòria d'eleccions, si no ara a la tardor, per aprovar els pressupostos, i evidentment una remodelació del govern on Pere Aragonès no sigui la mà dreta del Quim Torra. Però no, jo no estic donant la culpa a Esquerra ni estic alabant a JxCat. Per mi la ciutadania és el més important, i el que estic copsant aquests dies de la ciutadania és que està molt allunyat de la classe política que està en aquests moments al Parlament i al govern, no així els presos, que han mostrat una dignitat i un sentit comú molt, molt d'elevar. Per tant, cal fer foc nou, cal buscar entre la ciutadania persones ni més valentes ni més vàlides, però sí almenys més coherents, i els partits polítics en aquests moments estan molt, molt tocats perquè primen més els seus interessos personals que no els dels ciutadans, que crec que aquests 2 milions de persones que han sortit des del 2010 doncs, reclamant una major autonomia, una independència o un respecte major per Catalunya, estan molt allunyats de la seva classe política i és hora de que, doncs, malgrat aquesta batalla, torno a reiterar, està perduda, s'intenti fer foc nou i aixecar paret per fer de nou un front comú per intentar tirar endavant el projecte de la independència de Catalunya, major autonomia, digue-n'hi com vulguis, però un respecte en aquesta ciutadania que fa molt de temps que reclama això, respecte i una voluntat de ser que no ha estat en cap cas escoltada per l'estat espanyol.
Clar, pregunta Francesc Marc, des d'un punt de vista de periodisme d'anàlisi política, eh? Una, vista el que vam veure, com ara comentava la Mireia, que és aquesta fotografia, hi ha una fotografia l'altre dia que és aterrador, és aberrant des d'un punt de vista polític, pensis com pensis, que és una fotografia que veus un president acabat de fer el seu discurs i un vicepresident assegut al costat, o sigui, tota la claca, diguem-ho, de Junts per Catalunya aplaudint, algú d'Esquerra també, però la majoria d'Esquerra asseguts. Clar, això diríem, és veritat que potser l'exercici de responsabilitat és que o es fa eleccions o, si no es fa eleccions, fer un pacte de govern amb un canvi de govern on això canvi.
El que passa que la divisió no és nou. El que és nou és la, diguem, la intensitat de la seva representació, però sempre ha estat dividit aquest govern perquè sempre el món independentista ha avançat dividit, no ha avançat unit. I especialment entre Esquerra i el món convergent, la divisió és profunda des del minut 1. El que ara ens trobem és que això és diguem, té un caràcter tan agut que tot ens preguntem si això és sostenible, perquè en la política, quan representes que estàs dividit, estàs encara més dividit del que estàs, perquè la política és representació. I el que fas genera realitat, i per tant, si tu representes que està dividit, encara et divideixes més. És el que està passant. El problema és que el president que ha de fer tot això, que és Torra, és un president vicari, que és un president que no té l'autoritas per fer el que faria un president que no fos ell. Perquè la pregunta és, Torra ho fa perquè ell vol, ho fa perquè Puigdemont el delega, ho fa perquè les famílies del seu entorn s'han concertat, que no està molt clar. Hi ha una pregunta política. A qui representa en aquest moment Torra, també? Dins del propi univers, dins del seu entorn.
Francesc, però jo crec que en això estàs insistint molt i no sé si és exactament així. És a dir, és evident que el president Torra no és el president que van elegir els catalans perquè en va elegir un altre que va ser inhabilitat pel 155, i és evident que després va haver la possibilitat de que ho fos el Sánchez o que ho fos el Turull, que tant de bo hagués estat, perquè segur que hagués estat un gran president, com ha demostrat cada vegada que obre la boca, però tampoc t'oblidis que Esquerra doncs tampoc és Pere Aragonès, m'entens? Esquerra hi ha les mateixes lluites fratricides.
Sí.
Digue'm.
Però és que la figura de la presidència, en el que és l'autonomia catalana des de l'any 31, des de Macià, és una figura especial perquè intenta ser alhora cap de govern i cap d'alguna cosa més que hem acceptat que és. És a dir, és una figura presidencial encara que el model no és presidencialista. Per això parlo del president d'una manera rellevant, perquè la institució depassa, jo crec, les seves funcions.
Ja, però jo crec que el moment excepcional que ha viscut Catalunya doncs, ha fet aquesta excepció i moltes d'altres de les persones que estan assentades al govern, i per tant jo crec que la divisió de l'independentisme que tu proclames existeix...
No proclamo. Que evidencies
és més en els representants actuals que té la política que no al carrer, perquè jo no estic d'acord amb tu en que el món independentista està dividit des del moment 1, des del 2010 fins avui...
Els partits, sí. Bueno, els partits articulen la participació política.
Què dius, Mireia? Clar, què fas amb una situació com aquesta? Desfas el govern? Crees un consell de govern nou?
Jo crec que el pacte s'ha trencat. Sí, implícitament s'ha trencat el pacte que va fer que Quim Torra doncs, fos president. S'haurien de convocar eleccions. No estan per això, perquè han acceptat amb dos partits el discurs de necessitem uns pressupostos. Moltes entitats socials diuen que necessiten aquests pressupostos, però aquests pressupostos no, no poden aprovar-se amb aquest govern després d'aquesta deslleialtat. I segurament la situació de dilluns és culpa de tothom i de ningú. El que deia, ningú va cedir. O sigui, la desobediència s'hauria d'haver produït el 30 de gener del 2018, quan havíem de votar a Carles Puigdemont com a president. De res serveix després dir oh, és que la CUP no va fer que Jordi Turull fos president.
Va ser un error, allò?
L'error va ser el 30 de gener del 2018, quan només els quatre diputats de la CUP estaven a l'hemicicle per votar Carles Puigdemont. Junts per Catalunya no hi era, No hi era.
No, està d'acord que segurament Junts per Catalunya també es va equivocar amb això. Pregunto, amb aquest adverbi de modus t'ho poso. Segurament la CUP també es va equivocar no votant Jordi Turull?
Això no ho sabrem mai.
Oh.
No, o sigui que, a veure, amb els simbolismes, què hauria canviat amb un president a la presó? I això ho dic, i jo a la meva assemblea vaig votar de que fos triat en primera volta Jordi Turull, però majoritàriament les diferents assemblees doncs, van decidir que no, i jo accepto aquest resultat. Però és una cosa que no podrem saber mai, perquè hem anat de simbolisme en simbolisme. I... coses, sí, fets, Mireia, de ruptura real,
no n'hi ha hagut. No podeu excusar-vos sempre, no ho sabrem, mira si haguéssim fet... Escolta, vosaltres sou els mateixos que en el seu dia vareu decidir que els Durmàs anés a la paperera de la història. Mm. I així ho vareu dir. Em sembla que llavors tu eres diputada.
Sí.
I d'aquí va venir tot el que va venir posteriorment. Per tant, no podeu anar excusant permanentment, traient totes les puces de sobre de la falta de responsabilitat. Està molt bé que la CUP tingui aquest paper una mica allò, diguem-ne, fora de la línia habitual. Està bé, jo crec que més ha de ser-hi en un Parlament. Però heu d'assumir també les responsabilitats. No, què vol dir no ho sabrem mai? Per què ho feu, doncs?
No.
Com pot ser que no valoreu les conseqüències de no votar un candidat com el... Sí, clar, que és evident.
És un fet empíric.
Però heu de donar alguna explicació del que ha passat posteriorment?
Una de les coses que explico al llibre, no, d'aquell mes d'octubre del 2017, és que la CUP es va oferir dues vegades al president de la Generalitat i al vicepresident per entrar a govern. Jo de que la CUP mai assumés responsabilitats, allò en el moment del referèndum, no, aquell octubre, els dies després, dues vegades, i no ens hi van voler. I crec que això també s'ha de saber, no? Perquè sempre es diu, no, és que la CUP mai agafa responsabilitats. És que no ens hi volen. En aquell moment no ens hi volien. I parlo de moltes coses que crec que van ser un error en aquell moment tan intens, no? Com no declarar la independència després de la gran vaga general del 3 d'octubre i esperar fins al 27, no? Tot aquest temps de diàleg inert... L'única cosa que va produir és la desmobilització de la gent i el complicar molt més les coses i deixar-ho tot en el pla simbòlic. Però això ho pots dir allò un cop ha passat. I amb en Jordi Turull a mi em passa el mateix. Jo volia que fos president. Jo vaig votar a la meva assemblea per a que en Jordi Turull fos president. Però no va guanyar la meva opció.
Fent autocrítica, on es va equivocar la CUP? En tot aquest procés on s'ha equivocat?
No ho sé. Hi ha moltes coses que es podrien haver fet millor. El que passa és que, igual que els altres partits, en un moment molt convuls, molt intens, psicològicament molt estressant, amb amenaces de l'extrema dreta, amb amenaces de les clavegueres de l'Estat, amb l'ombra de la repressió, no?, que planejava des de feia temps, en aquell moment prendre decisions és molt complicat. O sigui, tu pots fer autocrítica, no?, i avaluar-les amb la distància del temps. I tampoc tinc clar que hagi passat prou temps per dir això ho vam fer bé, això ho vam fer malament. Jo crec que la CUP a l'octubre va intentar-ho fins al final, amb més o menys traça. I aquesta era la decisió del nostre Consell Polític, no?, anar totes fins al 27 d'octubre. Però sí que és cert que... no vam saber liderar el carrer. No? La CUP, allò que diu, no? els carrers. No? En el moment en què tu tens un milió de persones en una vaga general històrica a Barcelona, havíem de sortir, crec jo, en massa, tots junts, els diputats i diputades, el secretariat nacional de la CUP, a liderar aquell carrer per canalitzar aquesta força de ruptura. No? Mm-hmm. I això no ho vam saber fer.
La CUP té un càsting magnífic. És a dir, qui dissenya el càsting de les eleccions que hi va... És a dir, David Fernández, Quim Arrufat, Anna Gabriel, la pròpia Mireia Boia, Carles Riera... És a dir, gent que... Llavors, aquesta gent, si no és perquè apareixeu en mitjans de comunicació o a través de la xarxa, diguem-ho que desapareixeu de la primera línia política. És veritat que en el cas de David Fernández, per exemple, hi actua, però, per exemple, l'Anna Gabriel des de Suïssa no està, o des de l'exili no està a la primera línia de la política. Tu veus que això és bo, tenint en compte com està el país? És a dir, que gent que s'està preparant, que ha anat aprenent, que ha anat fent, i que deixar que per un sistema de funcionament perdre'ls de la política?
Jo crec que sí, que és, hi ha moltíssima gent preparada a la CUP per assumir càrrecs de responsabilitat. Moltíssima. Molt vàlida a nivell d'assemblees locals, als ajuntaments, als municipis. I jo estic en contra de la professionalització de la política. Absolutament. O sigui, gent que ha ocupat càrrecs de partit des de que estava a les joventuts, Pere Aragonès, sense anar més lluny, bueno, no saben fer una altra cosa que això. I crec que estan molt allunyats del món real, perquè només han conegut el món polític. I és allò que diem, no? Un peu a les institucions, un peu al carrer. És important mantenir aquest contacte. I, per tant, potser podríem discutir sobre si una legislatura és molt o poc pels diputats que passem, no? Ara ja s'ha decidit que, la darrera Assemblea Nacional ja s'ha decidit que pots renovar i que poden ser dues legislatures. Per tant, 8 anys ja és molt de temps per assumir responsabilitats polítiques.
Creus que la CUP ha tingut un problema que ha estat una certa superioritat moral sobre l'independentisme?
No. Jo crec que tothom, cada partit, ha exercit aquest paper. Vull dir, la CUP ha intentat explicar la seva opció de ruptura amb el règim del 78. Si parlem de superioritats morals, a Junts pel Sí hi havia molta gent que es pensava que la seva opció era l'única i que era incapaç d'acceptar qualsevol altra cosa que no fos aquesta, no? I és aquest perfil de gent que jo crec que és nociu per la política, perquè és incapaç de dialogar amb altres forces que estan a la teva mateixa trinxera.
Molta d'aquesta gent està a la presó, i la CUP no té ningú a la presó.
Bueno, això, tenim una persona, que és l'Anna Gabriel, que està a l'exili.
Que en circumstàncies normals, tenint un efecte especial per l'Anna Gabriel, en circumstàncies normals té el mateix el delicte que el que ha pogut fer la Mireia Boia. La Mireia està avui aquí a la ràdio. És a dir,
sí, però
l'Anna Gabriel segurament si s'hagués quedat a Catalunya, segurament estaria exactament igual que la Mireia Boia.
Però això no ho sabíem en aquell moment.
Això segur, això és evident.
El 22 de desembre del 2017, no?, quan vam conèixer que havíem d'anar, bueno, que ens imputaven per rebel·lió, no?, 30 anys, l'Anna Gabriel i jo, i la Marta Rovira, vam haver de decidir...
Mira on està la Marta, mira on està...
Sí, sí. Vaig haver de decidir si anava al Tribunal Suprem a declarar i m'arriscava a entrar a la presó.
Què és el que vas fer tu?
I
ho expliques al llibre?
Ho explico al llibre, explico per què jo em vaig quedar i per què l'Anna va marxar, es va exiliar.
Pots explicar-ho? La gent que compri el llibre, però pots explicar per què em vas decidir quedar?
Sí, per una qüestió que és molt poc política, però alhora és molt política, no? Perquè és, jo crec que la filosofia que emana d'aquest llibre és justament posar en valor que allò personal és polític, que és, vaig ser incapaç d'acomiadar-me del meu pare. Però és la mateixa raó per la qual la Dolors Bassa i la Carme Forcadell es van quedar. Les seves mares són dues senyores grans i, per tant, sabien que si s'exiliaven amb una imputació de delicte de rebel·lió, que són molts anys d'exili, doncs no podrien tornar-les a veure. I és la mateixa raó per la qual la Marta Rovira ha marxat, que és voler donar-li un futur a la seva filla.
Mira, sí, la Marta Rovira és allà, exactament per això que comenta la Mireia Boia.
Aquesta part la compartíem, aquestes dones.
Em sembla molt important això que estàs comentant, perquè tenies alguna esperança de no entrar a la presó quan vas anar a declarar?
Jo em creia el meu advocat, que és el Carles López, que és de Lleida, i vull posar-lo en valor perquè hi ha grans professionals a Lleida, i és a dir, els advocats de Lleida fan molt bona feina i se'n parla molt poc d'ells a la metròpolis. Doncs el Carles López, abans d'entrar jo al Suprem, aquell 14 de de febrer del 2018, em va dir, jo crec que estàs a un 60 de que se't quedin i un 40 de que puguis sortir, 60-40%.
O sigui, majoria absoluta de la garjola.
De que se't quedin.
Buah.
Diu, bueno, dóna'm el telèfon mòbil, ja te'l guardo, però jo crec que, bueno, hi ha possibilitats de que te'l tornin a sortir. I em diu, mira si hi ha possibilitats, que jo m'he comprat el bitllet de tornada de l'AVE per aquell mateix dia. I vaig pensar, ostres, si el meu advocat s'ha comprat el bitllet de tornada de l'AVE, alguna possibilitat de que no se'm quedin hi és. Llavors, bueno, vaig dir, pues, jo entro a declarar totes.
I vas entrar a totes. A totes vas declarar.
Bueno, jo crec que no tenia una altra opció. O sigui, no només ho havia de fer així, perquè és el que jo crec i defenso, sinó perquè en aquell moment les declaracions que s'havien produït dels presos polítics eren més de renúncia que de reivindicació. I crec que tota la gent que va participar a l'1 d'octubre necessitava d'alguna manera evidenciar que estàvem orgullosos del que havíem fet i que aquell dia havíem guanyat. I algú crec que havia de dir a la cara al jutge Llarena que...
Vas quedar tranquil·la, eh?
Sí, em vaig quedar bastant tranquil·la. Però al final ja no sé si parlava jo mateixa o parlava per tota la gent que hi havia darrere i que m'enviava missatges.
Vas rebre molts missatges aquell dia?
Sí, moltíssims.
Devia ser dels dies que has rebut més missatges en la teva vida?
Sí, pot ser.
No m'estranya.
Pot ser.
No m'estranya. Algun de sorprenent?
No, la veritat és que no en recordo cap en especial. O sigui, dels dies abans...
Els guardes?
Sí. Els d'aquells dies, sí. Els que no guardo són dels de... els de l'octubre del 17, igual que no guardo les llibretes on apuntava les coses a les reunions, perquè el telèfon i les llibretes, doncs... Les vaig treure del país.
En algun moment, sí?
Sí, clar.
Les vas treure del país?
Sí, no estan a Catalunya, estan fora del país, per si de cas.
I, perdó, eh? Qui les té?
No, això no t'ho diré.
No, vull dir, és un amic, un familiar, estan enterrades en algun lloc, saps?
No les he enterrat. Té un amic.
Per tant, ja tens un pròxim llibre per fer, no? Suposo, el que dius en tot allà. Perquè apuntes molt, tu?
Sí, apunto bastant. A totes les reunions aixecava bastant acta.
S'ha explicat tot el que va passar en aquelles reunions famoses abans de la proclamació de la independència, o no?
No, jo el llibre no ho explico tot, perquè crec que encara és aviat i hi ha moltes coses que encara has d'agafar una mica més de distància.
En aquestes dies de declaracions davant del jutge Llarena va passar una cosa que és com està el país també, que és que cadascú deia el que volia a través de la mirada dels seus advocats, amb la qual cosa no hi havia una estratègia judicial unitària, per entendre'ns, no? Tu quan vas fer aquella declaració no vas pensar, amb allò amb l'efecte poruc moltes vegades del català, que és dir, ostres, ara el que estic dient potser em pot afavorir a mi, o no, però no afavoreix a la resta de jutjats. No ho vas pensar, això, no?
No. Jo vaig parlar amb la Marta Rovira, ens vam trobar un parell de dies abans de que jo era la primera a anar a declarar al Suprem, i també em vaig trobar amb la Marta Pascal, la Neus Lloveras i amb el Quico Homs per intentar jo fer un intent de coordinar les defenses d'aquella tongada que anàvem a declarar, no? Que hi era també l'Artur Mas i l'Anna Gabriel. I al final, amb la Marta, doncs vam parlar molt poc de l'estratègia jurídica i vam parlar més de la vida, no? De nosaltres com a dones, que és una cosa que explico al llibre. I sí que hi va haver un pacte implícit de, no ens perjudiquem l'un a l'altre. Jo crec que em vaig equivocar a la sortida, o sigui, no pel que vaig dir a dins, que crec que és el que havia de dir absolutament, però sí, un cop vaig sortir, crec que vaig ser massa contundent davant dels mitjans de comunicació, i ella, que venia a declarar després, doncs li vaig afegir una pressió suplementària, que no se'n va ser positiu, no? Perquè si ja tens prou pressió d'enfrontar-te a un delicte de rebel·lió i haver de declarar, si a sobre una companya teva doncs et diu que has de declarar d'aquesta manera, doncs... Però és un dels moments en què faig autocrítica. N'hi ha d'altres, eh? O sigui, com abans deia, no? La votació de Jordi Turull com a president. Mm. O sigui, crec que faig prou autocrítica en aquest llibre.
Sí, sí, sí. Efectivament, tinc el personal... per cert, la CUP diu... Bueno, va preparar un discurs per si es proclamava la independència. Mm. El tens guardat, tu, no?
No, no el tinc.
Te'n recordes, per això, què es deia?
No el tinc perquè tots els arxius que tenia l'ordinador i el correu electrònic d'aquella època, doncs...
Es vas esborrar?
Sí, clar.
Vas fer un delete a granel, eh?
Sí, sí. Bueno, hi ha un USB que també corre pel món, però...
Al mateix lloc on hi ha els dies...
No.
Carai!
Bueno, no em facis explicar més detalls d'això.
No, només faltaria. No. Aviam, jo per anar acabant amb la conversa i ara per... Digues, Ramon.
No, és que mentre estàveu parlant m'està arribant la quantitat d'informacions per terra, mar i aire, a una hora i mitja de la declaració institucional en aquests moments, el que es diu, i pot canviar, és que hi ha un canvi de govern, que la idea inicial del president Torra és substituir el vicepresident Aragonès.
La foto.
Exacte. I diguem, l'argumentació seria el que deia ara la Mireia, no? El tema de deslleialtat i la falta de respecte institucional de l'acte del ple de l'altre dia, i que això el president ha dit que fins aquí havíem arribat. I la segona part és que Esquerra Republicana deixaria, és a dir, encara que només es limités a voler canviar el vicepresident, la idea també és que Esquerra evidentment no continuaria el govern. Per tant, aniríem a un govern monocolor fins a la convocatòria d'eleccions. Això és ara, dos quarts d'onze.
Faig una pregunta, i després acabarem el llibre amb la Mireia Boi, faig una pregunta a granel, a granel per tothom. Si passa això que ha explicat el Ramon Rovira, és a dir, fora Esquerra, o sigui, resumint fàcilment, Esquerra Republicana fora del govern, perquè et carregues la vicepresident i el Esquerra Republicana diu que marxa. Primera, s'aprovaran els pressupostos? Primera pregunta que s'haurà de fer, aquesta és la primera. La segona pregunta, això és suportable? Està la segona pregunta. Aviam, Francesc Marc, Álvaro.
No, suportable no és. Seria un govern en liquidació. Aquest govern monocolor gestionaria la convocatòria d'eleccions i gestionaria el final. No és suportable. I, evidentment, si Esquerra surt, és difícil que s'aprovin pressupostos, perquè Esquerra va fer el nexe amb els comuns i aleshores saltaria, jo crec, tot. Vaja.
Imma?
Clar, és que jo crec que és, no sé, això és un colabrot amb un mal final, és a dir, és un colabrot en el que Torra ha de sortir i sortirà per la porta del darrere, perquè aquest, que és una, quin tipus de neteja fa amb el canvi de Pere Aragonès, que és la mà dreta i esquerra de Junqueras, no? No ho sé, jo no entenc.
Jo no ho entenc amb clau preelectoral.
Jo no entenc, però sí, és l'única, perquè és
que... Pere Aragonès serà el candidat d'Esquerra Republicana i, escolta'm, amb el principal partit en què es disputa en aquest espai polític és amb Junts per Catalunya, i per tant, doncs,
però acabem amb l'agonia, no? És a dir, acabem amb l'agonia, convoquem eleccions, anem a eleccions i acabem amb aquesta situació agònica.
Però és el que diu Francesc Marc, és un govern de transició per arribar a les eleccions, és a dir, que poden trigar 3 mesos en què hi hagi la inhabilitació del president, i tens després ja doncs una persona de Junts per Catalunya, que és el que des del primer moment s'ha volgut, que no hi hagués un relleu de Pere Aragonès a la presidència de la Generalitat, encara que fos durant els 2 mesos preceptius que diu l'Estatut per intentar elegir un nou president, i després ja te'n vas a eleccions. No?
Pregunto, Anna, què dius?
No ho sé, jo, i el mateix que t'he dit abans, em costa molt fer teoria política d'algo que no ha passat i d'algo que amb tothom que parlo doncs no en té ni idea, i per tant només ho sap el president. Jo crec que les eleccions són imminents, però no ara, per tant a la tardor. Jo crec que la fotografia de l'altre dia és molt explicativa de la crisi que hi ha en aquests moments al govern, però crec que Junts pel Cat no tindrà o no té l'autoritat moral per fer fora ara tots els consellers d'Esquerra, perquè després de les lliçons de dignitat que van donar ahir als presos, ara fotre fora els d'Esquerra del govern, que és el que faran en definitiva si cessen a Pere Aragonès, que no dic que no calgués fer-ho, però dic que no és el moment, i després si ho fessin Esquerra, que no aprovés els pressupostos, seria una incongruència total, perquè si ara els pressupostos és el més important del món dels darrers 3 anys, doncs només faltaria, perquè els seus membres del govern no hi són, que votessin en contra dels pressupostos. Per tant, jo m'esperaria a la una i després ja farem la teoria política. El que sí voldria, Jordi, si em permets,
sí,
és parlar amb la Mireia d'una cosa que també a mi em va colpir molt quan va passar, em sembla que va ser el març del 2019, tu em corregiràs, Mireia, si no és així, I aquesta autoritat moral o aquesta supremacia moral que parlem ara, que a vegades doncs, sembla, almenys als mitjans de comunicació, doncs, que la CUP reparteix, al març del 2019, amb aquest episodi d'agressió psicològica que vas patir, que va fer que deixessis la culpa de la cúpula de la CUP, tu et vas sentir recolzada, guardes els missatges d'aquell dia. Quina lliçó, com a persona i sobretot com a dona, n'has extret d'aquells fets?
Bé, o sigui, jo quan vaig dimitir vaig rebre tal quantitat de missatges de dones, militants, regidores, fins i tot alguna alcaldessa de la CUP, i no només de la CUP, sinó de tots els partits, fins i tot alguna companya de el Partit Socialista o de Junts per Catalunya o Convergència, que deien a mi m'ha passat lo mateix. No? He patit un assetjament psicològic en la meva pròpia organització. I vaig pensar, hòstia, doncs potser jo que tinc aquest... que la gent m'escolta, que faig un tuit i té molt de ressò, no? Fins i tot faig un tuit i hi ha mitjans que ja et fan una notícia. Doncs potser, si tinc prou força per explicar el que va passar, ara que me n'he adonat que em va passar, contribueixo a trencar un silenci que ens persegueix a moltes dones, no?
No estem parlant d'un dia, estem parlant d'un any i mig. Estem parlant d'un any i mig que, a més, expliques en el llibre... no dones el... No poses nom i cognom.
Sí, perquè crec que no ho he de fer, perquè si no seria centrar-se en ell i no en mi, que sóc la dona, no? Seria parlar d'una persona i no del fet que és tan recurrent entre moltes dones, no? L'assetjament psicològic l'ha patit moltíssima gent. I, per tant, centrar-ho tot en una persona, doncs crec que no fa cap bé a la causa.
Era assetjament psicològic.
Sí.
Masclista, psicològic i masclista. Quan parlem d'assetjament psicològic, per exemple, jo expliques una cosa que dius, hosti, que és que quan parlàvem... Això és un exemple d'assetjament psicològic. Quan parlaves quan es parlava de la Caixa de Solidaritat, que ara se'n torna a parlar, però quan es parlava de la Caixa de Solidaritat, va proposar que hi hagués una caixa per l'Anna Gabriel i una caixa per la Mireia Boya. M'ho expliques?
Bueno, això va ser una reunió d'aquest comitè que es va crear així ràpid per fer front a la imputació per rebel·lió de l'Anna i meva, i en aquestes reunions, un cop l'Anna ja s'havia exiliat i jo doncs, havia de fer front a la declaració al Suprem, doncs això ho va proposar en una reunió i jo vaig callar en aquell moment, perquè sí que em vaig quedar amb la història, però no vaig saber reaccionar.
Després, però com aquestes?
Sí, també, clar, o sigui, està en un grup on, en teoria, t'han de donar suport, perquè tu t'has d'enfrontar a la presó, havent-hi una persona que t'ha matxacat durant un any i mig, fent-te una estratègia de, diguéssim, de gota xinesa, no? D'anar cada setmana doncs, creant-te inseguretats, creant-te ansietat, desqualificant-te.
És el típic cas de que un maltractament per ser dona, però a més psicològic, però a més... És un efecte de maldat, això. O sigui, és la maldat. No em puc ni veure i, per tant, et vaig a... Ja saps, Albert, que utilitzaré.
No crec que sigui maldat. Jo crec que és un patró molt recurrent en allò que en diem el patriarcat.
Sí,
no?
Però sempre d'haver-hi algú. Cada vegada es veu més, això. I cada vegada hi ha més gent que això ho... És a dir, el Secretariat Nacional, per exemple... Tu és crític amb el Secretariat Nacional del Llibre, no amb la CUP, amb el Secretariat Nacional.
Sí, perquè la CUP ha fet molt bona feina pel que fa a la lluita feminista. O sigui, hi ha assemblees locals que són exemplars. I entre tots els partits polítics, jo crec que la CUP és el més avançat a nivell tant de gestió d'agressions masclistes com de discurs feminista pràctic, no? Perquè una cosa és la teoria i una altra la pràctica. I ha fet avançar moltíssim el feminisme, que és una cosa dificilíssima, però com que formem part d'una societat patriarcal, doncs no ens n'escapem, tampoc, diguem-ne.
I per què el Secretariat Nacional no? Perquè allà hi havia més dones, segur, amb la qual cosa algú també podria alçar, alguna hauria pogut alçar la veu.
Bueno, i... de fet, hi va haver dones que van alçar la veu. Tres dones del secretariat van dimitir amb mi.
Però no veu decidir denunciar.
Sí, hem fet, jo he seguit el procés de, el protocol de denúncia interna, o sigui, jo vaig dimitir i vaig denunciar. I
però denúncia pública, no interna, una denúncia pública de la mateixa manera que es fa pública a mitjans, que jo crec que això és una part silenciada, que crec que és una part també de responsabilitat de persones que heu estat representants públics, no? Mm. És a dir, de donar visibilitat a certes coses que es viuen a la societat i que no tothom té la possibilitat de fer-ho visible.
Sí, saps què passa? Que jo crec que la reparació, no, és tant individual com col·lectiva, i una agressió, doncs, en una organització també és individual, però té un component col·lectiu. Aleshores, la part individual sí que ha seguit el protocol de la CUP, perquè ens hem dotat d'aquest protocol entre totes les dones que formen part d'aquesta organització, i per mi era important, doncs, posar en valor aquesta feina, no? Tenim una eina per denunciar i per gestionar, doncs, diferents casos d'agressions, diferent grau i de diferent manera. Jo ho he fet i fa poc que he acabat, i he arribat amb uns acords a través d'una mediadora per a que ell, reconeixent, doncs, aquesta agressió psicològica, doncs, faci tota una feina per intentar millorar com a persona, diguéssim, i que això no es torni a repetir, tot i que ja et dic que no està tancat perquè no sóc l'única. O sigui, hi ha més casos de la mateixa persona, no? I per tant, doncs, això està obert. Però una de les coses que després, com que va explotar i és un cas públic, una de les coses que vaig demanar jo com a reparació és justament aquest component col·lectiu, no? O sigui, reconèixer que la gestió no va ser bona i que a mi se m'ha revictimitzat, que és una cosa que patim les dones que denunciem, no? I que ens exposem públicament, és exposar-nos a les opinions de tothom i de tornar a reviure uns fets que han estat traumàtics, i que al final formen part del conjunt de fets que ha fet que jo acabi tenint un brot d'esclerosi.
Imagina't, mira el que diu ara, un brot d'esclerosi...
Bueno, és que les malalties que no venen soles, venen acompanyades de situacions personals
molt dures,
normalment.
El dia que mora son pare... El Parlament de Catalunya, el pare de la Mireia, el Parlament de Catalunya, l'única persona que expliques el llibre...
La mare.
La mare, perdó, pare, la mare. L'única persona que li dius el llibre, que de tothom que sabia que se li havia, mort la mare, l'única persona va ser ell, que no li va dir res.
Però en aquest moment no li vaig donar més importància, jo estava amb la meva història. O sigui, jo me n'adono que passa alguna cosa rara, o sigui, el moment és molt concret... I tinc sort de que tinc aquest moment concret, no? Perquè amb l'assetjament psicològic, a diferència de les agressions físiques o sexuals, no tens una bufetada, no tens una violació. O sigui, és un cúmul, una suma...
Una gota malaia.
Exacte. Aleshores, això et va minvant i fins que no te n'adones, doncs no ets capaç de reaccionar. I la meva reacció és un moment concret, que és una reunió amb antics membres dels secretariats nacionals i dels grups parlamentaris anteriors, on hi era, i tothom havia de parlar sobre l'estratègia a seguir, no? I a mi se'm va dormir la llengua. I pensava, bueno, potser és que el piercing que portes, no, te l'has de treure ja perquè ja fa molts anys, i, no? I vaig marxar perquè era incapaç de parlar, i la reacció física de sortir a fora i vomitar, no? Que és una reacció com molt física, però que indica que ja no pots més. Aleshores, en aquell moment vaig dir, alguna cosa passa. Aleshores, va ser quan, en una segona reunió que també havia de venir ell, jo vaig demanar, per favor, al secretariat, busquem un altre mecanisme per no trobar-me'l, no, cara a cara, i és quan se'm va dir, com que no hi ha denúncia, no podem vetar a cap persona en aquestes reunions, que era una reunió, diguéssim, voluntària, informal. I aleshores jo vaig dir, bueno, pues jo no puc anar a aquesta reunió, i ja vaig dir prou, no? És quan vaig dimitir i vaig denunciar.
És massa bèstia el protocol de denúncia interna que té la CUP?
No. Bèstia en quin sentit?
És massa dur?
Bueno, tota denúncia significa reviure el fet traumàtic, i tu has d'estar preparada per fer-ho. Les dones hem d'estar preparades, emocionalment.
I a l'hora de denunciar-ho a la CUP, per entendre'ns, és el...
No, envies un correu electrònic a la Comissió Feminista, i després hi ha bueno, es designa una sèrie de persones i fem la gestió del cas.
L'has tornat a veure?
No.
Però el veus als als mitjans?
No.
No, però és a dir, i més enllà d'això, estàs en mans de psicòleg?
Sí, des de que vaig deixar la CUP.
Que és molt recomanable, eh?
Totalment.
Mira, dudua. Podríem cantar junts. No, és que estem molt a favor.
Jo crec que si no hauria fet aquesta transició i no hauria pogut escriure aquest llibre.
Moltes gràcies, Mireia, per venir.
Bueno, gràcies a tu per deixar-me explicar-ho.
No, home, sisplau, es diu Trencar el silenci, Mireia Boia Busquet, amb el pròleg de la Marta Rovira, que demà serà precisament aquí al Món a RAC1. Demà és un bon dia per parlar amb la Marta Rovira de l'actualitat política, amb la secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya i amb la Pilar, d'una altra persona que ha sonat i que hem parlat molt d'ella, l'altra dona, que es diu Tamara Carrasco. Que sigui un èxit, Mireia, ens veiem molt aviat.
Gràcies.
Són les de Dicuna. Ara acabem de seguir aquí al Món a RAC1, la tertúlia, pendents de les 12.
Romeu, sóc la Julieta. Si estàs escoltant això és perquè ja he marxat. No ets tu, sóc jo. I és que passats 425 anys el món ha canviat. I jo per una vegada vull canviar amb ell. No vull lligar-me res.
Audi A3 Sport Vacant Bici Renting. Tu decideixes la quota i l'entrada. Només 12 mesos de permanència, tots els serveis inclosos. Consulta la xarxa de concessionaris oficials Audi i tota la informació Bici Renting.
Torna l'Olot per dos.
Del 14 al 16 de febrer, vine a Olot i gaudeix de totes les experiències turístiques i comercials de la Garrotxa.
Podràs pagar per un i gaudir per dos en allotjaments, àpats, activitats i compres a la comarca dels Volcans.
Tota la informació i reserves a partir del 27 de gener a olotperdos.cat.
La Garrotxa. Gaudeix-la tot l'any.
Tenim uns caps de setmana que us canviaran la cara. Carnaval en família amb Rosa dels Vents. Taller de màscares i maquillatge, grans comparses, balls de disfresses, activitats d'aventura i molta gresca amb el rei Carnestoltes. rosadelsvents.es.
Milionari en un tancar i obrir ulls. Milionari en un bon. En un dir ai. En un no res. En zero coma. Milionari a tota vela. Milionari a correcuita. Milionari a la velocitat del llamp. Rasca megamilionari de l'ONCE. El primer rasca amb què pots guanyar fins a 1 milió d'euros a l'instant. Hi ha més de 88 milions d'euros en premis. Blasca Megamilionari de l'11. Festa milionari. Mega ràpid.
El típic llibre de fantasia amb el típic drac i amb el típic príncep d'un regne molt llunyà. Que la no tan típica princesa allibera sense ni baixar del seu nou BMW Sèrie 1. Nou BMW Sèrie 1, amb acabat M Sport de regal. Mai seu més. Condueix-lo des de 29.450 euros finançant amb BMW Bank fins al 31 de març.
T'agrada conduir?
Preu ratllat, preu millorat. Així són els liquidells de Mediamarkt. Productes d'exposició, restes d'estoc i últimes unitats a preus rebentats. Aprofita'ls fins al 5 de febrer a la teva botiga i a Mediamarkt.es.
Gaudeix de Lleida.
Te esperen 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic amb 500 quilòmetres de pistes i un gran ventall d'activitats. Viu la teva experiència en plena natura amb la família i els amics.
Descobreix que a l'hivern a Lleida és molt més que neu.
A guiaactivitats.ara.lleida.cat.
Lleida, autèntica, diferent, natural, el nostre ADN. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Ja encontré mi primer piso. Ja.
Yaencontré.com, el portal immobiliari on trobes tot el que busques. Yaencontré, la teva casa, ja.
Hola, reina. Avui venen els de Securitas Direct a instal·lar-nos l'alarma.
Avui? No sabia que els havies trucat.
Ja, però com que vam dir que a la casa nova tindríem alarma, com més aviat la instal·lin, millor. I just aquest matí de camí a la feina els he sentit per la ràdio i els he trucat.
A Securitas Direct protegim el que més importa. Truca ara al 900 44 45 46 o calcula online a securitasdirect.es. Recorda, 900 44 45 46.
A Mundo Deportivo, el nostre sentiment pel Barça va néixer fa més de 100 anys. I la nostra passió segueix creixent dia a dia, com els èxits del Futbol Club Barcelona. Per això, a Mundo Deportivo comptem amb els analistes que més saben del món del Barça. Si ets del Barça, el teu món és Mundo Deportivo.
El més blanc de Mons Interiors és el més ideal per a renovar la roba de casa al millor preu, amb descomptes de fins al 70% del preu original. Llençols, jocs de taula, protectors de matalàs, tovalloles, coixins... Renova casa teva amb el més blanc de Mons Interiors, només fins al 28 de febrer.
Mons Interiors, som 25 botigues. Troba la teva i inspira't a monsinteriors.com.
El perquè de tot plegat.
Tres quarts d'onze, aviam, avís per navegants. D'aquí a uns moments, John Carlin, parlem d'altres coses, i a partir d'aquí una estona, a les 12, evidentment pendents del que diu des de Palau de la Generalitat, el president Quim Torra. A partir d'aquí també ja veurem què... Ja veurem, seguirem... O... En fi, la ràdio en colors. Fins que la ràdio. 10 i 47 minuts. Pere Maria, el rescat.
Que embolica amb els papers, Pastel?
Bueno,
ja t'ho avanço. Ara, igual que t'avanço, amic Pastel, amics sí. Tertulians, amiga Ana Gómez, en la distància, la venjança és un plat que es menja fred.
Ui. Eh?
Sí o no? No dic per mi. Però només al cap de 48 hores, si fem cas del que va passar dilluns amb el president Torrent, que li va retirar l'acte de diputat al president Torra, per allò del secretari general, eh? I els d'atràs, cap aquí, cap allà... I avui diuen que el president Torra li tornarà a la jugada d'esquerra. Bé, hauran d'esperar a les 12, posin recu, quan passen coses s'ha d'esperar recu,
sí.
Que és com saber-ho, però tot apunta una bonica i simpàtica remodelació del govern que, oh, casualitats de la vida, Torra es carregaria a Pere Aragonès, el vicepresident dels pressupostos i del diàleg, eh? Això ha provocat que els mòbils d'aquí al programa anessin bullint i tothom, m'arriba aquesta informació, de manera que ara vaig a ressenyar una mica el que ha passat aquí a l'1x1. Ramon Rovira és un home informat, ha començat de pitoniso. Primer has dit, anem a eleccions, i després a 2:15 ens han anunciat que es peten, bé, no ho has dit amb aquest llenguatge, però que es carregaven el vicepresident Aragonès. Per cert, el missatge, o un dels missatges que s'han donat a la tertúlia era polítics, el racó de pensar. El Francesc Marc Álvaro és el forense de la taula. Quan has parlat de la simpàtica relació que entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya, administració agònica del final, s'està discutint l'eutanàsia ràpida, ens ha dit. I de Torres se'ns ha avisat que no té autoritats. Vaja, que allà a Palau no sabem bé qui mana. La Imma Lucas és una mica l'homicida de la taula, també. O Torra posa el punt final, o li posa. Vull dir, la cosa anirà així. I tot plegat el que està passant és un colabrot de mal final. I l'Anna Gómez avui estava entre una barreja de combativa, com sempre, i deprimida, en el sentit de cal fer foc nou, ja està bé això, ens han enganyat. No has dit ens han enganyat, però has llançat un speech molt interessant en què, diguéssim, no ha quedat títere en cabeza. D'artistes convidats hem tingut el Marc Martínez Amat, que ens ha avisat que si hi havia eleccions anirien els dos partits en lisa a Mata de Golla. Fernando Simón, aquest senyor de la cosa de les infeccions, senyor molt curiós, perquè diu, bueno, el equipo de Wuhan este no es de Wuhan, exactamente. Val? També els pobres de Màlaga, que els hi ha anat a parar l'equip aquest.
No, és mira... de Wuhan, però no estaven a Wuhan.
No estaven a Wuhan. Però ha dit que no eren exactament.
De donde soy, de donde vengo.
De donde soy, de donde vengo. Però llavors a Màlaga, pobra gent de Màlaga...
Millor llocs al món
que dius, per anar. Millor llocs per anar. I què coll van a fotre? Els de Wuhan a Màlaga.
Potser van a dirigir el Teatre del Bandera.
Sí, exacte. Van veure la gala del Goya i van dir... Hem d'anar cap allà, però és que Màlaga, mira
sap,
que...
Qui sap lo.
Bueno, sí. I ara m'he perdut. On estava? Amb el senyor aquest, especialista, i Mireia Boia, bé, que ens ha posat la pell de gallina tots, explicant el seu llibre Trencar el silenci, i efectivament ha trencat el silenci en molts àmbits. En l'àmbit personal, comprin el llibre per si volen saber el què, però ja hem fet aquí uns quants spoilers. El tema de la malaltia que pateix, clara, sincera, directa. Hi ha hagut una mica de punyals per tothom. Ha explicat el cas d'assetjament que va patir, n'ha donat la culpa... al patriarcat. De passada ha rebut el Pere Aragonès, no sé si us heu fixat, sí. Però quan parlava de la professionalització... Avui no és el millor dia per Pere Aragonès, perquè quan parlava de la professionalització de la política ha dit hi ha gent que ha ocupat càrrecs de partit des de les joventuts. Pere Aragonès, sense anar més lluny. Bé, en fi, compren-se el llibre. Basté, abans de tu, ressenyo l'hora d'inici del judici, que ja saps que tinc una fixació amb això. Avui a les 10 i 19, Avui s'han pres 19 minuts el senyor de l'Audiència Nacional per fer el cafelito i les porres i los churros. Pel que fa a tu, bueno, magnífic, sensacional, una cosa mai vista en ràdio. Avui, posin la ràdio a les 12, i si volen saber què passa, ho sabran a tres. Fa que no amb el cap. T'has canviat el telèfon, No m'hi he fixat?
No, no m'he canviat.
És molt xulo.
Una cosa...
Ep, que no he acabat,
No, ja, no només una cosa. Ara que dius el temps, és que tenim l'Armenteres allà i el Ferran López, res. Alguna novetat d'Armenteres des de l'Audiència Nacional?
Aquí, Marc Poyato.
Ai, perdona, Marc, disculpa, mil disculpes.
Ja li...
Disculpes, Marc, digues.
Avui tenim una mica de xou, perquè hi ha un altre judici d'Ausbank en una altra sala, i de tant en tant ens van intercanviant el so, per tant tenim un embolic mental que costa una mica de seguir aquesta sessió.
És molt bèstia, Marc.
Sí, encara condemnaran per error
però,
algú.
Però en principi...
Són dos canals, Com diuen,
són dos. Missora,
és apretar dos botonets.
Amb el sac apuntat.
El Jordi Nieto de l'Audiència és una mica xapuses,
Sí, avui s'està fent un embolic, no té les coses massa clares. En fi, sí, ja fa una estona que declara Ferran López com a testimoni, ja hem pogut escoltar la primera contradicció amb Diego Pérez de los Cobos. El que ha dit Ferran López és que hi va haver una reunió on hi havia el tinent coronel Diego Pérez de los Cobos de la Guàrdia Civil, i ell va comentar que no estava d'acord amb que Trapero coordinés l'operatiu de l'1 d'octubre i va demanar ser ell el coordinador. I recordem que durant aquests dos dies que ha declarat, precisament va dir que ell no era el coordinador d'aquest dispositiu policial de l'1 d'octubre. Per tant, primera contradicció, ja veurem què passa. Recordem que al Suprem hi va haver un dels advocats, Xavier Melero, que va demanar un aclariment entre els dos per aclarir, doncs, aquestes contradiccions.
Molt bé. I no li van donar l'aclariment, No se podia saber. Gràcies, Marc, conegut com Armenteres en alguns àmbits. Jordi Basté. Ets l'home moviolístic de la taula, perquè ens has fet la moviola del que va passar amb el tema de delinqüente. Segons tu, Nacho Martín Blanco, extertulià d'aquesta casa, per cert, no va cridar. I has llançat una queixa per l'horari de les compareixences del president. A les 12 no, diu, posem-ho a les 9, que la ràdio està en directe. Sí, home, Basté, però, escolta, els periodistes polítics dels diaris, pobrets, treballen de tarda, treballen a les 10 o les 11, fins
nit,
a tancar...
I quan tanquen diaris?
No els fotis anar a les 9 del matí.
Ara treballen de tot.
24 hores, sí.
Perdona, que el món digital ha convertit en esclau el que no ho era, també.
Els de ràdio, també. Vinga, vamos para allá.
És un fet.
Bueno, vinga, una frase per anar acabant, que és la Mireia Boia, i que passi el John Carlin, crec, si no m'equivoco. És una frase seriosa, La mort, per mi, és un fet polític. Torno a començar, per fer-la bé. La mort, per mi, és un fet polític. Jo he de poder triar quan puc morir.
Jo m'he de dir una cosa, això és molt poc. Això és molt poc ètic. I mira, de difonent, com si...
Què faràs?
Qui pugui que torni. Qui pugui que torni. Francesc Marc Álvaro, Imma Lucas, Ana Gómez, Ramon Rovira. No passarà res si no torneu. Perquè, senzillament, que no tornareu. Però no passa res. No, si qui vulgui que torni, perquè en parlem a partir de les 12, fem un break, perquè si ara hem de continuar parlant del que pot passar, si passa... sort que ha vingut la Mireia Boia i sort de l'especialista del Ministeri de Sanitat, sinó encara estaríem donant voltes sobre si Pere Aragonès sí, si no, què dirà Quim Torra, que està molt bé, Però, en fi, m'ha agradat molt una frase que ha dit el Francesc Marc Álvaro abans, quan començava la tertúlia. És com si Borgen l'hagués escrit algú que passava per allà. És una gran frase, t'he de dir. Què és això? Bueno, veurem qui ha escrit, quina lletra ho ha fet, i és això que sí que sabem, que serà d'aquí una hora i sis minuts, i que, sobretot, ho seguirem aquí al Món RAC1. Gràcies a tots i fins ara, qui pugui.
Fins
ara,
setmana. Adéu. Adéu.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
El perquè de tot plegat.
Has vist que ha fet Nomen?
Sí, la campanya Nomen Air, que dona tots els beneficis a accions pel medi ambient. Han creat un web on pots fer propostes en favor del medi ambient. I si compres el producte Nomen Air al súper, els beneficis es destinaran a la natura.
A Nomen volem tornar a la Terra tot el que ens ha donat.
I tu, per què fas servir el carnet jove?
Jo per pagar ràpid i per estalviar-me calés.
Pels descomptes als albergs.
Nosaltres, pel descompte en moda.
Si tens entre 12 i 30 anys, fes-te el carnet jove al CaixaBank o per internet. Descarrega't l'app i gaudeix dels avantatges del PAC Jove 2020. Informa-te'n a carnetjove.cat. Generalitat de Catalunya.
Compra ara
ara al supermercat Bon Preu Esclat Online. Decideix si vols recollir la teva compra online en un dels nostres punts de recollida o si vols que te la portem a casa. El servei a domicili està disponible a Vic, Granollers, Girona, Sabadell, Terrassa i municipis del voltant. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online.
Soc Javier, de Carglass. Vols millorar la teva visió quan condueixes sota pluja? Doncs ara t'apliquem, gratis, el tractament antipluja que farà que les gotes d'aigua rellisquin pel parabrisa.
Carglass, demana cita a Carglass Ponès, promoció Carglass vàlida fins al 23 de febrer amb la reparació o substitució de qualsevol lluna. Condicions a Carglass Ponès.
Descobreix les millors tendències gastronòmiques que inspiren el futur. Arriba a Apart, la nova revista gastronòmica dirigida per Ferran Adrià. Cuinaràs al costat dels millors xefs del planeta amb les ulleres de realitat virtual. Viu una experiència única. A partir de l'1 de febrer al teu quiosc, el pack del número 1 de la revista Apart amb unes ulleres de realitat virtual per només 9,95 € amb La Vanguardia.
Dilluns, cine. Dimarts, pel·lícula. Dimecres, cinta.
Déjate llevar y relájate.
Dijous.